Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun.
Bona nit, golafres. Això és Salsitxes Paradís, l'únic programa de ràdio ambulant que no menysprea els baixistes. Avui entrem a 1999. Primer programa del 2021, però nosaltres som a 1999, el disc que va catapultar Prince com una estrella. Des d'aquest cantó del micròfon, qui us parla? Aleix Graell, avui amb la supervisió tècnica i com a proveïdors de la carn, Toni González i Sergi Cubero. Som 5 de gener de 2021 i no, encara no hi ha cotxes voladors. Aquesta nit de Reis escoltarem de cap a peus un dels nostres regals d'enguany, el 1999, un disc de Prince. Un àlbum que va sortir al mercat l'octubre de 1984 en forma de LP doble als Estats Units. Però és possible que no tingueu aquest format, ja que en altres països la Warner va decidir tallar-lo i deixar-lo en 7 temes, arguint que era un doble disc i que seria difícil de vendre. Sens dubte, un error, perquè 1999 va ser l'únic treball d'un artista negre que va superar el milió de còpies durant la dècada dels 80. I, de fet, va ser un dels tres únics dobles LPs en aconseguir-ho, compartint aquest podi amb Innocent Age, de Dan Fogelberg, i The River, de Bruce Springsteen. El disc l'obria una cançó que es deia 1999, una lletra i música inspirada en un documental d'Orson Welles sobre Nostradamus i la fi del món, que es preveia per l'any 1999. La banda el va veure durant la gira del disc anterior, el Dirty Mind, i Prince va agafar el tema per fer-ne una cançó. Mentre al matí tots els músics comentaven el documental, en Prince els havia ensenyat aquesta cançó que havia fet. Amb aquest 1999 comença un àlbum del mateix nom que avui ens ocupa i que, atenció, després d'aquest gran hit per entrar, arriba una altra de les cançons que va catapultar el geni de Minneapolis entre els millors dels millors i, de fet, el primer single que va aconseguir colar-se entre els 10 primers llocs de les llistes dels Estats Units. Little Red Corvette, una cançó que també té el record de ser la primera que Prince va deixar fer el solo de guitarra a una altra persona. Era el seu company, Des Dickerson. Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, little red Corvette, baby, you're much too fast. Little red Corvette, you need a love that's gonna last. Guess I should have closed my eyes when you drove me to the place where your horses run free. When I saw all the pictures of the jockeys that were there before me, believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class, but it was Saturday night.
It's and the right. I say the right is so smooth.
You must be a limousine.
Així ha sonat aquest solo creat per les mans de Des Dickerson. Precisament, des del principi, Prince es va rodejar de músics de la seva ciutat natal, Minneapolis, que van acabar convertint-se en la seva família. Dickerson va entrar a The Revolution, la banda de Prince, el 1979, després d'una prova de 15 minuts. Precisament, el volien com a músic per fer una gira i Prince mateix el va trucar. El contacte inicial es va convertir en més de 10 anys treballant junts. Dickerson, en una sèrie de podcasts anomenats Story of the 1999, que ha produït The Current i Andreas Benson, revela que quan feien aquest Little Red Corvette, l'explosió que sentíem al principi de la cançó amaga un petit secret, i és possiblement un error. Prince gravava dies sencers i Dickerson recorda que era un perfeccionista, un obsès, un malalt, però tenia les seves tècniques a l'estudi. Una era aquesta: si hi havia un error amb un bombo o amb un tom de bateria mal captat, es posava una explosió a la cinta per dissimular-ho. Cosa que tots hem fet alguna vegada, oi que sí? Durant la tardor de 1981 i la primavera del 82, Prince es trobava girant amb els discs de Dirty Mind i alhora composant per a ell i a dos grups més que formaven part de la seva troika creativa, un trio femení anomenat Vanity Six i el grup The Time. La història de 1999 comença després que Prince i la seva banda fossin convidats a obrir una sèrie de concerts dels Rolling Stones al Coliseum de Los Angeles. Després d'una entrada fresca, el públic va començar a cridar i a insultar-los i a llançar-los ampolles a la quarta cançó. Prince va abandonar l'escenari i se'n va anar cap a casa. Al final, les trucades de Jagger i els productors que van fer que acabés aquella sèrie de bolos. Però aquell episodi va fer-lo tancar a l'estudi, concretament al Sunset Sound, on hi havia treballat amb el seu anterior disc, el Dirty Mind. Quan va arribar, va demanar a Peggy McCreary que se sumés a la feina. De fet, aquesta productora, enginyera de so, ni tan sols sabia què estava passant. I una setmana després d'aquell concert amb els Stones, Prince ja tenia el primer tema, Fill You Up. Un bon tema que, malauradament, va quedar guardat a l'arxiu, com tants d'altres. De fet, Michael Ho, arxivista del llegat de Prince, assegura que l'artista va deixar prou de música gravada per publicar un àlbum cada any fins al segle XXII. Així, aquesta cinta de Fill You Up no va entrar mai a la tria final del disc que ens ocupa avui, el 1999. Però el que va entrar després sona així. A la cara del primer disc la completava aquest Delirious, una meravella de sintetitzadors al més pur estil del que després s'ha dit el so Minneapolis.
Locked in place, stupid look on my face, it comes to me. Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat.
Entre 1981 i 1982, Prince, amb The Time i The Vanity Six, van arribar a fer més de 90 concerts, però era suficient que tingués unes hores lliures per trobar un vol i tornar-se a tancar a l'estudi. L'enginyera de so del Sunset Studios, la Peggy McCreary, recorda que el músic encadenava dies sense dormir, gravant cançons amb tots els instruments. Les veus els feia Prince i els arranjaments també els feia ell. McCreary afirma que podia crear una o més cançons al dia començant des de zero. En aquelles sessions, després dels concerts de Los Angeles amb els Stones, Prince va començar a forjar la seva figura de misteri, aïllat en una sala de gravació a Los Angeles o al seu estudi privat a la casa de Chan Hansen, a la vora del llac a les afores de Minneapolis. En aquell entorn tranquil i aïllat, va crear una de les obres que va marcar el seu estil i el dels anys 80. El seu gran salt, els seus primers grans èxits comercials, i aconseguir actuar a l'MTV sent un artista negre. Atenció al tema que ve ara, aquest lúbric Let's Pretend to be Married, que va gravar després de Fill You Up, un tema basat en un piano i en una bateria. La cara B del disc seguia amb aquest tema que va caure de la tria del CD, ja que la discogràfica no va creure que un LP doble es pogués vendre i tenir èxit comercial. Així, si tens el compact disc, no hi ha aquest DMSR, l'acrònim de Dance, Music, Sex i Romance, una concessió als fans negres de la banda, amb aquesta sòlida composició de Rhythm and Blues.
Show you mother's heart.
Seguim a Salsitxes Paradís repassant la creació del disc 1999 de Prince. L'enginyera de so de les gravacions del Sunset Studios, la Peggy McCary, explica que per molt brutes i sexuals que fossin les lletres de Prince, a l'estudi mai va travessar cap frontera. El recorda com un tio introvertit que dirigia la banda amb «Sí, ok, això sí, això no». Prince estava gestant, però, un dels discs més importants de la seva carrera i Peggy no en tenia ni idea. 1999 definia aquell estil propi dibuixant l'univers creatiu inabastable de múltiples cares que va fer Prince. De fet, va ser en aquella època que va començar a inventar-se el nom del productor James Starr, que no existia i era ell, o a flirtejar amb el color lila i les jaquetes llargues. Així es va crear el personatge de Prince, un gran amant també del cinema, i durant els 80 els seus companys de grup el recorden que també estava obsessionat amb alguns títols. Entre ells, Blade Runner, Quadrophenia, The Idolmaker. Us deixem que busqueu vosaltres mateixos les referències. Mentrestant, arribem a la cara A del segon disc de 1999. Això és Automatic. Just a night. 1999 va ser el primer disc de Prince que tocava amb la banda oficialment ja editat The Revolution. Així, era habitual que treballés sol i només a l'hora de gravar certes parts incorporava membres de la banda. El disc comença amb la veu de Prince, però com en aquest Automatic, hi sentim també la veu de Lisa Coleman, la teclista del grup. Coleman detalla que durant aquella gravació del material que després formaria el disc, Prince la va convidar a casa allà a Minneapolis, a Chanhansen, on hi va viure un temps per la teclista del grup. Allò era una gran família, l'estil Sly Stone, i Prince es va convertir en un líder nat amb aquell disc 1999. Així va emergir com una veritable estrella del rock and roll amb una barreja de funk i pop que també, a més, era polític. Una de les etapes més productives i brillants de Prince, un any i mig abans del Purple Rain. Així sonava Something in the Water Does Not Commute.
You're special, and so do I. Why do special women make me cry? Does not compute. Don't not compute. Must be something in the water they drink. It's been the same with every girl I've had. Must be something in the water they drink. Why else would a woman want to treat a man so bad? Some people think I'm kind of cute, but I'm dumb for you. When it comes to what I owe you, I'm dumb for you. Some mama dumb for you. What's up, Ada? What's up, scared? Guess you think I'm just another one of your friends. I'm dumb for you. Some honey dumb for you. Must be something in the water. It's been the same with every girl I've had. Must be something in the water. Get to you, baby. Some people think I'm kind of smart. I must have fell in love with you before you start. Don't compete me, mama. Something's wrong with you. Ah, now you know. But your friends are gone. But you gotta talk to me, baby. Tell me who you really are. Something in the water. Been the same as every girl I've had.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat.
Continuem repassant de dalt a baix un disc que ens ha caigut com a regal, el 1999, de Prince. Durant la gira de presentació, que va començar a finals de l'any 82, Prince va aconseguir penetrar cada cop més dins del públic blanc, de Nord-Amèrica sobretot, i els seus concerts es van anar omplint d'audiència d'una audiència més diversa. De fet, el guitarrista Des Dickerson recorda al podcast The Story of 1999 com feien broma entre els músics, entre bambolines, sobre si el públic era un tant per cent blanc o era un tant per cent més negre. Després del Dirty Mind i Controversy, Prince va aconseguir seguir evolucionant musicalment el seu estil, i en aquest missatge polític d'hibridació del gènere. En el següent tema del disc explora els límits d'una cosa bastant elemental, la llibertat. Així sona Free, una balada d'estil soft rock en què Prince canta a la llibertat. Ara viatgem a la cara B del segon disc de 1999. A Lady Cab Driver, Prince culmina amb una llista de decepcions vitals gairebé en un final rapejat. Lady Cab Driver, una peça una mica tèrbola amb un excel·lent solo final. Ara sí que era de Prince. Tornem a 1981. Els que el van conèixer deien que era una persona obsessionada amb les seves idees i que si en tenia una, doncs l'havia de dur a terme. I així s'entén d'on va sortir la cançó que ve a continuació. Un any abans de publicar aquest disc, el 1999, la banda va actuar amb gran èxit a Nova York i, de fet, en aquell concert hi havia en David Bowie, l'Andy Warhol o Mick Jagger, qui el va veure actuar per primer cop. Poc acostumats a guanyar-se el favor de la crítica tan fàcilment, Prince va composar una cançó que només amb el títol ja entendreu la sàtira. All the Critics Love You in New York. Això és un missatge de Prince cap als hipsters.
Love you in New York. You don't have to keep the beat. They'll still think it's neat in New York. You can wear what you want to. It doesn't matter in New York. You could cut off all your hair. I don't think they care in New York. Critics love you in New York. They won't say that you're naive if you play what you believe in New York. Purple love and more, it's all you're in for. But don't show it. The reason that you're cool is 'cause you're from the old school and they know it. Thank you.
section. It's time for Jazz and Die. Fourth day of November. We need a purple high.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Durant aquesta hora hem repassat un dels discs més influents de la història de la música popular, una explosió de creativitat que va marcar la carrera de Prince. Així s'explicava ell mateix en una entrevista a la CNN americana, precisament l'any 1999.
The only thing I could think of, because I really don't like categories, but the only thing I could think of is inspirational, and I think music that is from the heart falls right into that category. People who really feel what it is that they're doing. And ultimately, all music is or can be inspirational, and that's why it's so important to let your gift be guided by something more clear.
Now, where does your inspiration come from?
I like to believe that my inspiration comes from God.
Did you always believe that?
No, as you grow older, you learn and you start to you get smarter. Yeah.
Arribem al final de 1999 i tanquem la paradeta ambulant per aquesta nit. Com sempre, seguirem oberts 24 hores, 7 dies a la setmana a iVoox, Spotify i Apple Podcast per qualsevol ressupor de funk i de soul. Ah, i també ens trobareu venent teca a Twitter i a Instagram. Deixeu que soni a la ràdio aquest International Lover de Prince. Nosaltres tornem a obrir per Carnestoltes i esperem que tingueu gana. Salut i funk!
Speaking. You are flying aboard the Seduction 747. And this plane is fully equipped with anything your body desires. If for any reason there's a loss in cabin pressure, I will. Drop down to apply more and to activate the flow of excitement, extinguish all my clothing materials and pull my body close to yours. Place my lips up for your mouth and kiss, kiss normally. In the event there's overexcitement, your seat cushion may be used as a flotation device.
anticipate a few turbulence along the way. Until the aircraft has come to a complete stop. Thank you for flying Prince International. Remember, the next time you fly...